Radio Estel. La nit de divendres, a l'estudi 1 de Ràdio Estel, sempre hi podeu trobar un personatge amb llum pròpia. Amb llum pròpia, presenta i dirigeix Joan Armengol.
Molt bona nit, oïdors de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Un important i rigorós personatge hem convidat aquesta nit. Recentment ha presentat Víctor Sagi Història de la Publicitat, o Publicidad, perquè la versió és castellana i és d'Edicions Invisibles. És un nom molt pintoresc. Sí que desitgem que hi hagi molts lectors, i tant és si són invisibles o no, però que puguin o vulguin tenir un llibre tan documentat com aquest. També ens hem permès tenir a la taula Història de la Ràdio Espanya, volumen primer del 1874 al 1939 i el segon del 39 al 85. Llavors, potser que concretem qui és, com és, què és Armand Balsebre. Quants alumnes han passat per la seva capacitat de manera, de forma d'ensenyar a fer ràdio, de valorar-la, perquè quan hem comentat ve l'Armand Balsebre. Ah, jo el vaig tenir de professor. Bé, el que passa que si el vinc a saludar igual no em coneix, però mínimament, com a portaveu de tots aquests alumnes que vostè va tenir, gràcies, perquè el podran escoltar, el podran sentir. El senyor Balsebre és jove, va néixer al 55. L'Armand és catedràtic de Comunicació Audiovisual i Publicitat de l'Autònoma de Barcelona. Autor, El Lenguaje Radiofónico, del 94, dels dos volumens que hem indicat, Història de la Ràdio Espanya, i d'altres relacionades amb la ràdio, el cine, la televisió i la publicitat. Quin ventall tan ampli! Va treballar a Ràdio Barcelona del 74 al 86, responsable de l'adaptació i direcció de moltes obres de radioteatre per la cadena SER i Ràdio Nacional d'Espanya. I aquí podem llegir que aquest llibre, el de Víctor Sagi, Història de la Publicitat, és el resultat de 4 anys de treball d'investigació en col·laboració amb el propi Víctor Sagi, que és el protagonista. Cal destacar el caràcter inèdit dels documents analitzats, que li dona a l'obra un gran rigor i molt interès. Comparteix aquest elogi, doctor Balsebre?
Com sempre, fer-se autoelogis...
No, però vostè pot fer que escrit molt i ha donat moltes xerrades molt interessants als alumnes de la facultat.
Ets molt amable, Joan. No, bona nit i encantat d'estar aquí a Ràdio Estel.
Per què té vostè aquesta passió radiofònica, que és com increïble?
La ràdio és el mitjà que em va formar professionalment quan jo era molt jove.
Encara ho és, eh?
Seguim amb els elogis. Després vaig aconseguir projectar la vocació de manera diferent en el món de la docència universitària, que em va fer triar, va ser un gran dilema aleshores, triar entre seguir com a professional de la ràdio o continuar com a professor, però d'una manera més estable i en exclusiva. I vaig triar per la professió universitària. Però sempre amb la ràdio com a horitzó, perquè per mi és el ràdio més potent comunicativament parlant. Han passat moltes coses des d'aleshores. Ningú pensava que la xarxa d'internet aconseguiria reduir els mitjans convencionals a una cosa diferent, però el fet és que la ràdio continua tenint la seva audiència estable. Els joves potser no ens escolten amb la mateixa intensitat, però el que és més sorprenent, que els joves que avui no escolten la ràdio, quan siguin grans, escoltaran la ràdio. La ràdio es va renovant d'audients i manté una gran fidelitat entre la nostra audiència. I per això la ràdio és un mitjà que s'ha de mimar, cuidar i investigar.
Vostè escolta Ràdio Estel o no està en el seu gust radiofònic?
Sí,
com sí o no, eh? No,
sí, l'escolto sobretot...
Vol dir que no, la tisora no participarà en la resposta.
No, l'escolto sobretot en les franges musicals.
És amant de la música?
Sí, de qualsevol tipus de música.
Fem marxa enrere. El primer, el més antic, el més vell record que té de la ràdio. Com ho hi ha, evidentment.
Pot semblar un tòpic perquè aquesta pregunta que jo també he fet a molta altra gent ha obtingut una resposta similar, però en el meu cas és real. És estar fent els deures a la tarda amb una sense taula, és a dir, la meva família era una família humil, amb els papers dels deures sobre les cames, sobre el llit, i escoltar com una persona adulta que m'acompanyava posava la ràdio i escoltava tota la franja de la tarda, que com tu ben saps, Joan, estava monopolitzada per les radionovel·les i l'Institut Elena Francis.
Però quedaven bé aquelles novel·les, per això, Armani, perdoni. Nosaltres les vivíem, vostè les escoltava. Sap la quantitat o quantitat d'audiència que hi havia? En Doroteo molta. Martí feia 3 funcions un dia festiu. Al matí, a primera hora de la tarda i a la nit. Això és com increïble. Potser em diràs, era la cultura del poble. No ho sé.
És un gènere popular, de literatura popular, que va ja néixer al segle XIX com els serials que se'n lliuraven per entregues als quioscos, i sempre ho ha estat, i ho continua sent, sobretot a la televisió. No? Però alguna part important d'aquestes radionovel·les, a més, tenien una dimensió estètica equiparable a les pel·lícules que avui en dia revisitem a la televisió d'anys passats i que són veritables joies d'art. Doncs el gènere tenia moltes produccions, com tu has dit, es feien de 3 a 6 radionovel·les diàries en les grans cadenes, en la millor època, l'època daurada, que és l'època daurada per mi, és sobretot la primera meitat dels 60, i a partir de la segona meitat dels 60 és cert que el gènere mor d'èxit. És a dir, s'acaben fent tantes que s'acaben fent malament. I comença la televisió a crear una certa rivalitat que lògicament fa que una audiència de la ràdio passi a la televisió.
Li ha fet molt mal la televisió a la ràdio? Què en pensa?
És una variable més. És a dir, no és cert que el vídeo va matar a l'estrella de la ràdio. No és cert, però és una variable més que intervé. La ràdio també es va suïcidar a si mateixa.
Suïcidar?
Sí, va deixar d'invertir en els gèneres que havien arrossegat tota l'audiència, va començar a recórrer a una pràctica que, si es recorre en mesura, està bé, que és la redifusió. Els serials van començar a fer-se de 15 minuts amb un narrador i 2 parelles d'actors. I a partir d'aquí, sense efectes de so, les músiques les mateixes per dividir escenes o quadres, és a dir, es va començar a degradar la qualitat de radionovel·les que havien tingut un repartiment de fins a 20 actors. Es va començar de seguida perquè és cert que els comercials de les ràdios tampoc van saber retenir els grans anunciants. Nestlé trenca el 1970 el seu contracte en exclusiva amb Antonio Losada. I Losada deixa de fer els grans serials que havien tingut una audiència massiva, amb radionovel·les fetes simultàniament amb actors diferents per Ràdio Barcelona i per Ràdio Nacional d'Espanya a Barcelona, amb emissió per tot Espanya. És a dir, per tant, van fallar moltes coses, però també una part de la culpa la va tenir la ràdio.
Una singularització. Era tan important la força del radioteatre, ho hem esmentat moltes vegades i és una nova vanitat, però és una singularitat. L'Enric Casademont, l'Isidro Sola, l'Encarna Sánchez, que ja no hi són, i molts altres noms, un dia abans, pels micròfons de la que era Ràdio Joventut, demà actuarà al teatre tal, teatre qual, amb l'obra, podria ser Part de lo que el viento se llevó i altres coses, i el teatre quedava ple, però de gom a gom, només amb un anunci local radiofònic. Increïble.
Això era aleshores quan la ràdio era...
Això és la dècada dels 50 finals.
Exacte. Era el mitjà que acreditava la popularitat. És a dir, qualsevol persona que volgués ser famós, popular, havia de passar per la ràdio. Això després ho substituiria la televisió. Fins i tot el cinema no era tan popular com la ràdio. Actors de cinema feien programes de ràdio simplement per obtenir la popularitat que li donava al mitjà. Això ara sembla increïble, no? Però és cert. I també recordem, és a dir, que en el llibre que tu has esmentat abans, Història de la Ràdio en Espanya, en el segon volum, hi ha el reportatge gràfic que es va fer en el 57 quan la mort del Juan Luis Suari. És a dir, els milers de persones que van seguir el seguici fúnebre pels carrers de Barcelona per un actor de ràdio, la cara del qual no es coneixia, tothom coneixia la seva veu perquè tampoc elles prodigaven reportatges gràfics a les revistes, és una cosa increïble de la dimensió de popularitat que donava aleshores la ràdio.
Ten Palmerola, quan se'n va anar a Llatinoamèrica, ens consta que hi havia una cua increïble per dir-li adéu. No fa molt que ens va deixar. També en el quadre escènic de Ràdio Barcelona recordem una, no sé si breu o llarga, intervenció de la Núria Espert i de l'Adolfo Marsillac, noms rellevants en el teatre. Bé, la Núria està aquí a Barcelona i en el seu dia va estar en aquest programa.
Sí, sí, van començar tots a la ràdio. La ràdio també era l'escola de formació d'actors, sobretot pel que fa a la dicció i a la impostació verbal. És a dir, era on ells aprenien, ho ha confessat en les seves memòries que va escriure abans de morir, l'Adolfo Marsillac, que l'aprenentatge que ell va obtenir al costat de l'Armand Blanc, com a director del quadre escènic de Ràdio Barcelona, pel que fa a dominar, controlar el mecanisme de producció de sons verbals, va ser molt important. I la Núria Espert també va intervenir en alguns episodis de Taxi K i en algunes radionovel·les.
Armand Balcebre, el títol del llibre central, el que ha motivat aquesta presència seva, ho hem dit, és Víctor Sagi, Història de la publicitat. Abans que ens parli del llibre, tenim en línia aquesta nit el fill d'en Víctor Sagi, perquè el senyor Sagi, malauradament, a aquesta hora de la tarda vespre, va estimant millor que parlés el fill. Víctor Sagi, júnior, bona nit.
Hola, bona nit.
Parli'ns breument, o com vulgui, o àmpliament, d'aquest llibre que porta el nom del seu pare, que el vam conèixer abans de néixer vostè. Això vol dir que el que parla també és vell, eh?
Sí. Bueno, mira, jo crec que, o sigui, a veure, el llibre aquest és un, bueno, és un motiu de gran satisfacció de que l'Armand Vallcebre agafés aquest repte, fes aquest llibre. Em consta que s'ha passat molt bé treballant amb el meu pare, però jo crec que realment aquest llibre és un gran i petit homenatge en el meu pare, gran i petit homenatge que, a més, la gent de la professió, tant a Catalunya com a Madrid, no li han fet. O sigui que, per nosaltres, aquest llibre té un valor molt especial.
Però, Víctor Fill, vostè diu que sí. A Madrid no ho han fet, però és que el seu pare, que tenia tot el que ell feia un ampli relleu, era molt estimat aquí a Catalunya. A més, va començar ja amb emissores tipus Ràdio Joventut i d'altres, i és un personatge. Potser a nivell, i després ens ho dirà l'Armand Balcebre, queda, no es pot dir apagat, però amb menys força que la que té aquí. La llum és millor en aquí, potser que allà. Igual ens equivoquem, eh?
Sí, bueno, estic totalment d'acord. El que passa és que, d'alguna manera, doncs, nosaltres, insisteixo, estem molt contents perquè aquest llibre és un homenatge, és un record i és una mica la immortalitat d'un home que ho va donar-ho tot per la publicitat.
Com va reaccionar quan el va veure editat naturalment el seu pare?
Bueno, el meu pare ha estat treballant bastant d'anys, anys, eh? No mesos, anys, remant, de la qual... I prendre tant, perquè feia molt temps que estava somiant amb aquest llibre. De tota manera, i a pesar de tot, quan tenia el llibre a la mà, doncs clar, li va fer una il·lusió extrema.
Va ell poder copsar exactament què era aquesta important publicació? La va valorar? De quina manera la va valorar?
Bueno, de la seva manera de fer, que és una manera molt prudent, amb una il·lusió pura, però tremendament emotiva.
L'Armand Balcebre el saluda. Armand?
Hola, Víctor, bona nit, com estàs?
Hola, Armand, com estàs tu?
Doncs mira, aquí encantats de que parlin molt bé de tu, perquè quan normalment som un país ara ho insinuàveu més o menys, en un país molt donat a la crítica negativa, que li agrada ser...
Jo l'enveja, també.
Li agrada ser molt moderat en els elogis, i jo crec que bé, estarem tots molt satisfets si aquest llibre contribueix a que aquella gent que o bé l'ignorava o simplement doncs, feia crítiques negatives, ara reconegui que la dimensió tan important que va tenir el teu pare en el món de la comunicació.
Víctor, moltes gràcies per aquesta presència a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Saludi el seu pare amb tot l'afecte, doncs des d'aquesta casa, tot recordant una trajectòria de molts, molts anys. Bona nit i gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
No, a vostè. Hem tingut alguna dificultat als mòbils, però el contingut del missatge pensem que ha arribat clarament. I la veu sempre és un document, ja que el pare no pot respondre, que és segur que li encantaria, perquè parlaríem del seu Barça també, de moltes i moltes coses. Ara, Armand, amb calma i tranquil·litat, qui era, què és, què ha fet Víctor Sagi? Ho sabem, però digui-ho vostè, perquè en realitat millor que ho pogués explicar abans, però per raons horàries, sobretot, d'en Víctor, que tenia molta pressa, no hem fet. Endavant, opinió de l'autor de Víctor Sagi, Història de la publicitat.
La transcendència històrica de Víctor Sagi és que és el que funda el primer gran grup de comunicació a Catalunya. A partir d'una exclusiva publicitària, la del Barça, l'any 48, funda amb dos o tres persones més, em sembla que alguna de les quals després tindrem oportunitat de parlar amb ell, una emissora, Ràdio Joventut de Barcelona, com a transformació del que havia estat una emissora local, comarcal, a Sant Just i Esplugues, i a partir d'aquí és nomenat director comercial del Correu Català, en compra la revista Liceo, edita la revista Ilustraciones, funda el Diario Femenino, el primer diari femení del món, funda una editorial, es fa amb l'exclusiva publicitària de la Fira de Mostres, es fa amb l'exclusiva publicitària de Ràdio Nacional d'Espanya de Publicitat en el breu període entre el 58 i el 64 amb la direcció de Lluís Ezcurra, en què aquesta emissora pública fa publicitat, l'única vegada, i es fa responsable de tot el llançament del programa Fantasia, amb Federico Gallo i Jorge Arandes, que ara no em venia a la memòria el nom, i això es converteix en la plataforma perquè després Miramar, els estudis de Miramar, el primer centre de producció de Televisió Espanyola, pugui ser un centre de producció, perquè en l'ànim de Madrid no estava considerar Barcelona com un centre de producció, sinó que només tenien el Passió de l'Havana, no hi havia diners, Espanya era un país
amb
una crisi pitjor que l'actual, i per tant ells pensaven que Televisió Espanyola a Catalunya seria simplement un reemissor, un centre regional, una desconnexió, una connexió. Lluís Ezcurra els hi va demostrar a Madrid, a través de la tasca publicitària que havia fet Víctor Sagi, que es podia autofinançar, i aleshores Víctor Sagi és, d'alguna manera, el fundador de la televisió comercial a Catalunya, sent la persona que no solament alimenta de publicitat Televisió Espanyola, sinó que també produeix alguns dels seus primers programes, com Amigos del Lunes, en Frank Joachim i Gustavo Borré. La factoria d'Artur Caps estava en nòmina de Víctor Sagi, no la pagava Televisió Espanyola. A partir d'aquí crea de 20 a 25 agències de publicitat especialitzades en diferents àmbits. Té al seu costat a persones que després han estat els grans fundadors d'imperis de comunicació, com Leopoldo Rodés. Leopoldo Rodés és el seu vicepresident de la productora Worldwide, que ell crea l'any 64 per produir espots publicitaris. Pocs anys després crea la distribuïdora de cinema Bertino Films, que introduirà el primer cinema prohibit del franquisme, aquell cinema prohibit que no es deixava exhibir en sales convencionals, però que a través d'una llei que crea Fraga, que permet la creació de sales d'art i assaig, es permet, en versió original en subtítols, que podem veure pel·lícules d'Orson Welles que havien estat prohibides, pel·lícules de l'Ossi que havien estat prohibides, pel·lícules eròtiques que també havien estat prohibides, és a dir, Bertino Films, amb Víctor Sagi i Josep Sagré, que és la persona que portarà directament...
Un bon crític.
Un crític...
Que estava al Mundo Deportivo, no?
Exacte. Des dels anys 30, el que era responsable...
Que vostè tampoc havia nascut.
Bé, és la paradoxa dels historiadors. Parlem de coses que no hem viscut, però que tot això, bé, ara estem resumint, és el que trobaran al llibre. Per tant, veuen que són moltes dimensions diferents, però tot prenent la publicitat com l'eix vertebrador de tot això, que fa que finalment creï una autèntica seu central del que podria ser la seu central de qualsevol gran imperi de comunicació a Amèrica. Sí, Amèrica ho tenien a Madison Avenue de Nova York. Aquí estava entre el carrer Tusset i Diagonal 614, on ara està Catalunya Ràdio, que va ser durant molts anys la seu principal de l'imperi Sagi. I sempre portant tot això, amb moltes persones, va tenir en nòmina més de 800 persones, va crear realment un grup de comunicació important. I moltes més altres coses, com crear unes instal·lacions d'esquí a Superspot. És a dir que...
El seu Barça
va ser el responsable de la publicitat del Barça durant 41 anys. L'any 89, exacte, la va traspassar a TV3. És a dir, que és la persona que responsable de la imatge i que organitza diferents esdeveniments. Quan es tractava d'organitzar el 75 aniversari, ell és la persona que organitza des d'una actuació en l'estadi o en el cinema Tívoli, o la persona que s'encarrega, era la persona que organitzava totes les parades publicitàries de les Vueltas Ciclistes a Espanya, quan passaven per Barcelona.
Un ventall increïble.
És a dir, que en aquest llibre trobarem una cosa darrere d'una altra i diem, i encara més, per això és tan important Víctor Sagi, perquè això no ho ha fet cap altra persona. I això ho ha fet una persona que és desconeguda per la majoria de la gent, segur, que ens escolta, fins i tot, i aquesta és la gran sorpresa, per gent que va treballar per ell amb alguna d'aquestes empreses, però que no coneixia el ventall tan gran que tenia tota la...
Moltes coses, i perdoni, perquè un ja no és jove, les hem descobert en el seu llibre. Haig de tornar a personalitzar. Primer, gràcies, perquè vostè ha tingut la gentilesa de posar-me una fotografia amb un gran amic meu, que ja no hi és, en Kubala, que va ser de les primeres persones que, quan va venir a Espanya, el va conèixer. Aquesta és una de les qüestions, doncs, que ens afalaga moltíssim. I després, per la quantitat de dades que dona ara, també trist, i que quan el vaig llegir me'n cauen unes llàgrimes, molts ja no hi són, els que apareixen en el llibre.
Sí, sí.
Escolti, pàgina rere pàgina... Bueno. Gallo, que vostè l'ha indicat, Soler Serrano...
I tants noms! La part...
Per mi, trista.
La part no amable de fer història del segle XX és que generalment fas una història recent, però de moltes persones que han desaparegut. I durant aquests 4 anys en què jo he estat escrivint el llibre, han anat desapareixent. Fonts d'informació, per tant, per mi, importantíssimes, com la de l'Emilio Martos, el director que és responsable de la producció d'Espots a la Worldwide, doncs en aquests 4 anys s'ha mort. I això, doncs, lògicament, és motiu de tristor. El Víctor Sagi, que el febrer proper complirà 91 anys...
Déu-n'hi-do!
Amb una salut envejable, que tot i que ara està una mica
afectat... Sí, ha coincidit...
Afectat, però vaja, que ja s'està recuperant molt bé, doncs la contrapartida d'aquesta tristor per mi ha estat l'alegria de que el Víctor Sagi hagi pogut veure i gaudir d'aquest llibre perfectament i hagi pogut col·laborar activament en la redacció d'aquest llibre.
Una pena, perquè hauria sigut preciós tenir en Víctor Sagi pare i fill, en Lluís Besat, qui va prendre part, representants de l'editora, i naturalment vostè. Hi ha tantes i tantes coses a preguntar que un no sap per on començar, però per què no dediquem un temps a aquesta història de la ràdio a Espanya? Bueno, primer, una vegada se'ns oblidava. Quantes hores li ha dedicat al llibre? Perquè, escolti, documentació, el que vulgui.
Clar, això, perquè els oients se situïn, és el llibre d'un professor d'universitat. Per tant, jo treballo com a professor, com a investigador, forma part de la meva recerca, i el llibre ha estat la conseqüència d'això. Per tant, treballes tot el dia. És a dir, no hi ha hores. Els professors universitaris no acabem la feina quan ens n'anem de la universitat. Això és una cosa que a vegades costa explicar als alumnes. És a dir, els alumnes passen per les teves aules i pensen que quan has acabat amb ells ja s'ha acabat. Nosaltres, jo treballo els dissabtes, els diumenges, els matins, les tardes, a les vespres, les nits.
I la família?
La família està integrada en la meva feina, està allà al meu costat donant-me suport. Forma part, el meu hobby, alguns ho dediquen a la jardineria, el meu hobby és el treball, és la feina. I és una feina agradable, per tant, no ho hem de dramatitzar. I, lògicament, han estat moltes hores. Amb el Víctor Sagi, veient-nos un cop a la setmana, han estat quasi 3 anys. 3 anys, que és quan jo he anat amb les seves entrevistes i documentant-me amb el seu gran arxiu, que després em traslladava a casa meva per poder continuar treballant més a fons, totes les carpetes que ell m'anava donant, doncs han estat 3 anys. I després he estat un any i mig més per poder traspassar tot això que ja havia anat processant, doncs, el que són aquestes 500 pàgines que el lector es trobarà.
Quan es fa un llibre d'aquestes característiques, vostè el somnia o és capaç d'apartar-se del nom de Sagi i fer la tasca que li correspon, que també ho és el llibre? Perquè no té un Sagi mental.
No. Per mi...
Però si la pregunta no li val, la canviem, eh?
No. Ho transformaré...
Endavant.
Amb una cosa que per mi ha estat... La primera sorpresa de qui és Víctor Sagi la vaig tenir jo mateix. És a dir, podem apropar-nos a determinats personatges sabent moltes coses ja del personatge. Primer, perquè potser ja s'han publicat altres biografies. O després, perquè hi ha referències a molts llibres. De Víctor Sagi hi havia silenci. Una monografia sobre la història de la publicitat que s'havia publicat oficialment a Catalunya uns 2 o 3 anys abans, el nom de Víctor Sagi no apareixia ni en una línia.
Què diu ara?
Per tant, primer, la gran sorpresa que jo tinc, que tot és una intuïció que ho explico en el pròleg, a partir del moment en què començo a fer la història de la ràdio en Espanya, i que em trobo que venen referències de que vigila, que a més del director, el senyor Sorroca, que va ser una peça, per tant, d'un gran valor per la Fundació de Ràdio Joventut, també hi va haver un publicitari que es diu Víctor Sagi. Clar que el nom em sonava a tots, quan ho dius, li sona el nom de Víctor Sagi. Però no tenia coneixement de la gran dimensió multimèdia que tenia Víctor Sagi fins que he anat descobrint, i no solament a través de la font oral que era ell o de les fonts orals que eren altres persones que van treballar per ell o que estaven al seu voltant, sinó a través dels documents, dels arxius escrits que jo he pogut consultar, que fixaven molt exactament, que fixaven tot el que ell va tenir. Quan veus que en un consell d'administració d'una de les moltes empreses ell era el president, però tens vicepresidents com el Leopoldo Rodés, que és avui el gran rei Mides de la comunicació a Espanya.
I un home que va ajudar molt als Jocs Olímpics, a banda de l'Isamaran, que va encapçalar
doncs,
la responsabilitat.
Aleshores veus la transcendència que tenia Víctor Sagi. Un altre episodi que ara em fa recordar, Víctor Sagi i Leopoldo Pomés, no Leopoldo Rodés, són els que porten tota la cerimònia inaugural del Mundial de Futbol de 1982 en el camp del Barça, que és el primer gran espot que posa la imatge de Barcelona en l'imaginari col·lectiu de tot el món. És a dir, a partir del Mundial 82 i no de les Olimpíades del 92, és quan el concepte Barcelona es fixa com a imatge de marca important a tot el món. Lògicament, les Olimpíades del 92 ho reforcen i ho multipliquen exponencialment.
La pena és que els Jocs Olímpics van anar de meravella i aquell Mundial no vam aconseguir, a banda dels esforços de Pablo Porta, arribar on tothom esperava i desitjava.
Aquí és on es veu que la comunicació no és suficient. Ja pots portar una bona campanya publicitària al Barça, que si el Barça no fa gols, no és suficient.
Tenim en línia Josep Lluís Sorroca. Senyor Sorroca, bona nit.
Hola, què tal?
Escolti, és veritat que vostè condueix els seus 90 anys? No respongui si vol, eh?
No, de moment marxa bé, la cosa sí. Doncs el camí amb llibertat, diríem, a poder conduir. De manera que el dia que jo em doni compte que no reacciono bé, deixaré de conduir perquè és perillós. Però per ara, afortunadament, no hi ha problema.
Els molts anys que tenim amistat amb vostè ens ha permès fer aquesta pregunta, però veure la Montmeló amb un Ferrari, això ja no, eh?
No, bueno, això ja no.
Escolti, que em sap, i gràcies per acompanyar-nos radiofònicament aquesta nit, està aquí el senyor Balcebre, que ens ha parlat de Ràdio Joventut. Podríem també afegir la cadena Azul de Radiodifusió, de la que vostè va ser director general. Què li ha semblat el llibre i quan esmenta coses de Ràdio Joventut? L'hermana està aquí a l'estudi, eh? Endavant, senyor Sorroca.
Bueno, a mi el llibre és una extensa i detallada biografia de la personalitat del Sagi, com a esplai de esportiu i sobretot com a activitat laboral, la publicitat. I en quant a això, jo crec que és, sens dubte, un gran protagonista de la història de la publicitat. De manera, un no pot escriure una història de la publicitat sense que la personalitat de Sagi surti d'una manera rellevant i preponderant. Perquè jo crec que va aportar una cosa que per això va fer que amb l'emissora nostra, doncs, la Joventut primer i després la Joventut de Catalunya, doncs féssim molt bones mires, perquè ell tenia un concepte modern de la publicitat i nosaltres, precisament, l'emissora nostra, que va començar com a estació escola, van sortir grans professionals d'aquí, era també una idea de renovar la ràdio d'aquell temps i també una ràdio moderna, i esclar, doncs les dues coses lligaven bastant bé. Per això vam tenir una gran relació amb ell. Sí.
Senyor Sorroca, quan parlen o llegeix coses de Ràdio Joventut, s'emociona?
Home, sí.
O ho té superat?
Bueno, emocionar-me. Recordo, naturalment, doncs, que va ser un temps magnífic per mi professionalment, perquè quan un treballa en una cosa que l'apassiona, no és cap esforç, sinó que al contrari, un es diverteix, com ara dèiem de condir, doncs treballant amb allò que l'apassiona i que inclús quan està fora del treball està pensant en com i de quina manera fer millor les coses. De manera que, si podem dir que m'emociona, però almenys em satisfà perquè veig que es van fer coses doncs, que es van encertar, sense, en una paraula.
Senyor Sorroca, quin és el record més emotiu que té del seu pas per bé per la CAR o per Ràdio Joventut, les emissores en les que vostè ha tingut molta responsabilitat?
Home, doncs, el record, mira, de tota la gent que hi va col·laborar amb mi i que va ajudar que totes aquelles coses que es proposaven es poguessin portar a terme. I són infinitat de moments que per un conjunt una gran satisfacció, perquè sobretot en la fase inicial, que el que volíem era fer una escola de ràdio, i l'èxit va ser tan gran que inclús hi van fer coses acertades, no perquè les definissin, perquè la casualitat ens els va portar. En aquell temps les ràdios emitien a les 7 i a les 10 del matí paraven, tornaven a les 11, a les 12 i a la tarda. I nosaltres, com que teníem tanta quantitat d'alumnes que tenien de fer pràctiques, perquè l'ensenyança consistia, en, com allò que diuen, maniobres amb foc real, és a dir, no explicant el que havien fet, fent-ho i amb oients que podien criticar i que podien jutjar si aquella persona estava fent-ho bé o malament. De manera, doncs, que no teníem suficient espai horari i llavors vam haver dit, bueno, doncs, les emissores professionals paren, doncs nosaltres seguim treballant tot el dia seguit i encara ens faltava espai perquè poguéssim practicar tots els... Hi havia cursos que havia estat sent alumnes. I això inclús ens va portar que quan es va posar la FM, que totes les emissores es limitaven a repetir per FM perquè era obligació el programa d'Onda Mitja, nosaltres vam fer un programa especial d'FM per poder posar més gent fent pràctiques i, naturalment, allò va potenciar d'una manera extraordinària l'FM que tothom en aquell moment no li donava cap importància. Bueno, aquest és el record que tinc, doncs, de que gràcies a aquestes coses a la ràdio va donar un gran pas, de fet, a la ràdio totalment al dia, i després a l'FM que ningú li donava també un programa. I, a més, aquesta escolta d'FM ens va permetre que tenint tanta audiència en FM, quan va venir la telefonia, nosaltres vam imposar, com a primera emissora d'Espanya, la telefonia en FM. I allò va ser un èxit extraordinari perquè tota la indústria de construcció d'aparatos de ràdio, inclús ens va venir a veure un dia una comissió donant les gràcies, perquè gràcies a que hi havia una emissora, l'única, en aquell moment emitia per freqüència modulada, es van començar a vendre aparatos d'FM que ningú no feia cas, perquè com que no hi havia emissores d'FM no servia bé per res tenir un aparell, doncs, que fos així. I totes aquestes coses, però sí, t'omplen de satisfacció, res més.
Senyor Surroca, li parla Armand Balcebre, bon amic de vostè, i que li hem d'agrair com a radiofonistes que ens hagi recordat d'aquella Ràdio Joventut on hi van passar tantes i tantes hores plenes d'il·lusió, d'entusiasme, de vocació, de manca d'esperit econòmic, etc, etc. Armand, per favor.
Bona nit, senyor Surroca. Què tal, com estem? Vostè és molt moderat en els seus elogis cap a vostè mateix, com és prudent i normal, però jo, la meva tasca d'historiador és recordar als nostres oients que sota la seva direcció l'emissora de Ràdio Joventut a finals dels 60 és l'emissora que introdueix la modernitat a Espanya. I la modernitat radiofònica entra a tot Espanya a través de Ràdio Joventut, de la FM de Ràdio Joventut. Es trenquen els motllos convencionals i l'altra dimensió històrica de Ràdio Joventut, que vostè va promoure des dels seus inicis, és l'escola. És a dir, Ràdio Joventut és la pedrera dels Leo Messis que després podrem trobar a les diferents emissores de tota Espanya. És a dir,
bueno, ara desgraciadament ja no en queden masses, però va ser unes promocions tremendes.
Exacte.
De gent que ha sigut famosa després gràcies a aquesta pràctica inicial que des del principi es van ja educar en què els estaven escoltant i que els podien tal i que tenien de fer les coses amb la màxim rigor possible, i això va ser un èxit.
Però això no depèn només de fer una estructura que analitzi les pràctiques, sinó també de tenir bons professors, de saber seleccionar a les persones que després passaran.
Per això he dit que jo, la situació tan gran és agrair íntimament, ja ho he fet personalment quan ha sigut possible, la gran col·laboració, perquè, esclar, sense aquest equip de gent jo sol no hagués fet res. Perquè, a més, jo sempre he dit que com jo vaig començar a la ràdio, vaig fer unes proves, i resulta que com que no tenia la veu adequada, em vaig tenir de resignar a ser director. De manera, això és el que vaig fer.
Un rival menys, senyor Surroca, un rival menys en aquella època.
Però que no és una tasca menor, és a dir, que el que passa és que com l'aparador de la ràdio moltes vegades és el so, és la veu dels locutors, però qui està darrere dirigint l'emissora té una responsabilitat fins i tot a vegades molt més important, perquè és la que, si saps ser un bon director, és la persona que canalitza els programes que s'han d'escoltar en un determinat moment.
Sí, precisament, era una anècdota que he explicat moltes vegades, una locutora, que era la primera locutora que teníem, un dia en un programa que hi havia una intervenció de persones que van trucar per telèfon, a una d'elles la va despatxar, com aquell que diu, penjar-li el telèfon. I llavors jo la vaig cridar, i li vaig dir, escolta, això no es pot fer perquè tu penses que estàs parlant no, de l'emissora i tu tens d'atendre el senyor que té la correcció de fer una trucada. I tal, i vaig fer una reflexió i la vaig veure molt sèria. I diu, bueno, gràcies, marxa. I quan és a la porta que anava a sortir, que escolta, vols que et digui el que estàs pensant? Diu, sí. Que aquest tinc d'ensenyar jo a tu com a locutora, que ets el primer. Diu, sí. Diu, no. Si jo, diu, perquè jo fa tants anys que sóc locutora. Doncs jo faig la reflexió. Jo fa tants anys que estic acostumat a escoltar i a sentir les locutores i a jutjar els seus. Per tant, en aquest cas, tinc més anys que tu i et dic que en aquest cas ho has fet malament.
Exacte.
Gràcies, senyor Surroca, que potser cal indicar com a final d'aquesta presència que vostè és de les persones que amb els companys que ens va formar, que ens va dirigir, no hem escoltat mai una opinió negativa, ni per error. Vol dir que els seus 90 pot estar ésser feliç de la gent que vam estar amb vostè, com ens va tractar, com ens tracta, i pensem que potser també arribarem als 90, desitgem-ho, però queda convidat als 91, eh? Bona nit, senyor Surroca.
Faig el mes de gener.
Adéu, senyor Surroca.
Gràcies. Gran tipus, el senyor Surroca, és veritat. Molta gent d'aquell període, que alguns malauradament ja no hi són, però altres sí, què fan, Surroca, què tal? I ara resulta que, i ens complau, encara fa de Fernando Alonso conduït, no, això de Fernando Alonso és exagerat, però encara condueix pels difícils carrers de Barcelona.
Sembla com si la promoció dels anys 20 s'hagués fet amb un motllo diferent. i tinguin una gran longevitat.
Herman Balsebre ens parla de Víctor Sagi, història de la publicitat. Hem escoltat el fill d'en Sagi i ara voldríem parlar de història de la ràdio en Espanya. Dos volúmens preciosos. Aquestes fotografies que hi ha a la portada, aquesta nena té alguna significació?
Sí, això va ser un programa de ràdio benèfica que hi havia als anys 30 a Ràdio Barcelona. I que...
Qui la feia, en Toreschi, potser?
No. No, el Toreschi feia programes de ràdio beneficència, però no eren els únics. Es feien concursos on intervenien altres locutors i concretament aquest, ara no recordo el nom. Era una de les fotos de Merletti, molt ben fetes.
I, gran fotògraf.
I que realment il·lustra molt aquest gènere de ràdio infantil que també mig desaparegut de la ràdio.
I aquesta família que hi ha en el volumen 2, hi ha una senyora,
sí,
un cavaller i una filla?
Això és per adonar-nos de que la ràdio, en aquesta etapa del franquisme, quan adquireix la carta de mitjà que acredita la popularitat, era un element de la decoració de les llars espanyoles fonamental. I hi havia en algunes famílies la rutina de que en els aniversaris dels nadons, quan s'havia d'encarregar que vingués el fotògraf a casa per fer-nos una fotografia, en aniversaris de noces o aniversaris del nen que ha fet el primer any, aleshores el que es posava com a referència del que era la família, de la importància que era una família benestant, era un aparell de ràdio darrere. I aleshores trobem una família retratada amb l'aparell de ràdio darrere com a identificador de la importància que tenia aquest electrodomèstic a la llar, però també com a signe d'identitat econòmica.
Com està d'alumnes la facultat en la que vostè té una tasca important? Com els veu?
Les generacions canvien.
Sigui autèntic i sincer i dur, si convé.
Les generacions canvien i ara no estem en el millor moment.
No estem en això, què vol dir?
Doncs que els joves d'ara tenen uns interessos diferents. O, per ser més estricte, entenen la comunicació d'una manera diferent a com nosaltres, i parlo dels professors, sobretot de la meva generació, voldríem que ho entenguéssim. Clar, la nostra responsabilitat és formar futurs comunicadors en els diferents mitjans, convencionals o no. Ja sabem que la ràdio s'està redefinint i d'aquí uns anys trobarem segurament a molts oients que ens escoltaran a través de la ràdio sense saber que el que escolten és ràdio, perquè potser és un e-book amb auriculars implantats a les seves orelles i que estan escoltant una sèrie de coses que s'acaben de baixar per internet. Però són programes de ràdio, és a dir, el sentit de la producció no canviarà gaire. No canviarà gaire com ha canviat, sí, canviarà com ha canviat en els darrers 25 anys, perquè la digitalització ha introduït noves maneres de produir ràdio. La recepció serà diferent, però la producció no serà tan diferent com potser pensava. I aleshores, com nosaltres el que volem fer és formar productors professionals de la ràdio, ens costa que vegin que la comunicació té unes característiques, que hi ha unes convencions que s'han de mantenir i que els codis d'expressió que s'han de fer servir són uns i no altres. Això no ens costava tant, també ens costava fer entendre, però no ens costava tant fa 10 o 15 anys, i ara ens costa més. Els interessos són més o menys els mateixos, canvien les generacions, però ara l'alumne entenc que, per exemple, ha de ser una part més activa en el procés de comunicació. Però perquè encara no s'han posat en el rol de comunicadors, continuen en el rol de subjectes que reben estímuls comunicatius. No? Si es posessin el rol de comunicadors, futurs professionals de la comunicació sí que sabrien que han d'adoptar una actitud activa. Però de moment, en el seu procés, en el seu rol d'alumnes que han d'aprendre coses, haurien d'integrar la comunicació com dos estats, el que jo rebo dels altres i el que jo transmeteixo als altres. I tenim unes generacions de joves que, sobretot, el que volen és transmetre, no tant rebre. I en el procés formatiu és molt important l'actitud de rebre. i costa molt fer-los entendre que també han de tant en tant adoptar una actitud passiva, limitar-se a escoltar i rebre ensenyament de qui en aquest moment sap més que ells.
Però són conscients, ho acaba pràcticament de dir, de que no tot és d'arribar davant d'un micro o d'unes càmeres i ja fer editorials. Has de tornar a personalitzar. En una etapa, la Televisió Espanyola, a Miramar, venia gent jove que sortien de la facultat i el primer que preguntaven, alguns, no tots, els caps de setmana què passava. Llavors, evidentment, que podien pensar en què el seu treball seria remunerat, però els deia, primer, digui'm què vol i què pot fer. Venien alguns, no tots, en plan una mica de dibus, i no és tan fàcil.
Aquest perfil psicològic...
Perdoni, estic parlant d'uns
sí,
anys, eh?
Ha estat sempre i estarà, perquè forma part de la diversitat de caràcters. Tenim la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra, tenim 2.000 alumnes.
2.000?
Per tant, en 2.000 alumnes dels tres graus de periodisme, comunicació visual i publicitat i relacions públiques. Per tant, l'oient ja pot imaginar que en 2.000 persones hi ha de tot, no? I, per tant, però sí que hi ha molts alumnes que mantenen aquesta actitud de que quan entren als mitjans de comunicació, doncs han d'entrar fent les tasques més auxiliars, perquè és les que...
No ho entenen tots, això, eh?
Tots, tu et dono la raó, tots no, però jo crec que sí, que hi ha una part important que entenen, perquè és la manera de sobreviure en aquest mitjà professional tan competitiu. És la manera d'adaptar-se a aquesta nova pell que els hi posa el fet ja no ser ja estudiants, sinó també si ja ser comunicadors. I, per tant, intuïtivament, l'home, com a supervivent, com a raça supervivent al llarg dels segles, sap que una rutina, un ritual que ha de posar en marxa per sobreviure és adaptar-se al terreny que trepitja. I, per tant, no pot entrar en el terreny pensant que és el centre de la festa, no? Però, tot i que poden haver persones que ho pensin.
Evidentment ho explica molt bé Armand Balsebre. La Vanguardia fa uns dies hi havia un comentari, Joan de Sagarra el signava, pregunta, val la pena? I llavors, evidentment, explicava en Víctor Sagi la història de la publicitat, que era un dels grans personatges de la Catalunya del segle passat, i parlava de les il·lustracions, i llavors d'un famós eslògan de Javier Coma, que surt d'aquest llibre. Ho podríem dir, però expliqui-ho vostè.
Sí.
L'havia vist aquest detall, sí?
Sí, el mateix Javier Coma em va informar de que sortiria a La Vanguardia. Una altra de les dimensions comunicatives de Víctor Sagi. La productora de Víctor Sagi, d'una de les seves agències, rep l'encàrrec d'Agustí Montal en l'any 70.
Pare o fill?
D'Agustí Montal, fill.
Fill.
Agustí Montal Costa, no? El fill. No l'Agustí Montal Galobar. Doncs,
Vostè és cool, eh? Però segueixi, perdoni.
No, puc dir que no m'agrada el futbol.
No. perdrà compradors, eh?
Bueno, és cert, però com la sinceritat és...
Sí.
És el primer vaixell insígnia que hem de defensar, doncs ho dic. Doncs va encarregar de cara a un dia mundial del futbol que s'havia de fer entre diferents seleccions en el Barça, l'any 73, va encarregar a Víctor Sagi que fes la campanya. I aleshores el Víctor Sagi li va encarregar al director creatiu de la seva agència, José María Ricarte Vescós, que es encarregués ell, i José María Ricarte Vescós, company al meu departament, professor de creativitat publicitària durant molts anys, fins l'any passat que va morir, doncs es va, bueno, va decidir que el creatiu, un creatiu freelancer que ell coneixia de feia anys, com era Javier Coma,
un home que decidia, ho sap tot, eh?
Que després es dedicaria a fer literatura i a escriure i que realment, com tu dius, sap de cinema tot.
Terrible.
Doncs fes el text. El text era una pàgina d'un diari que sortiria a la fulla del dilluns, que era el diari que només es publicava els dilluns, i els dimarts sortiria la resta dels diaris, amb una capçalera, un titular, que seria l'eslògan que es faria servir, d'aquesta celebració molt puntual d'uns dies concrets i tot un text parlant del que suposava la competició. I aleshores li va oferir a José María Ricarte una sèrie de titulars i d'eslògans. I Ricarte, de tots ells, de seguida va dir, no, aquest, el Barça és més que un club. En aquell moment...
Sí, el pare és el Javier Coma.
El pare de la criatura és el Javier Coma, i però Ricarte podia haver decidit un altre eslògan.
El recordo, no.
Dels que li va presentar el Javier Coma. I aquell eslògan hagués estat l'eslògan. Potser no hagués triomfat en l'imaginari col·lectiu del Barça com ha triomfat aquest. Tot això va passar, no es va tornar a parlar més del tema, i l'any 74, l'any següent, era el 75 aniversari del Barça. I aleshores comencem a veure editorials de La Vanguardia, com el mateix Montal en els actes institucionals del Barça repeteix la frase... I, per tant, la gran sort que va tenir és que de seguida va impregnar-se com l'eslògan del 75 aniversari, va ser utilitzat per tothom, i a partir d'aquí ja el Barça no és un club. Aquesta paternitat s'ha qüestionat en alguns casos perquè algú ha dit és que això ho va dir el president Narcís de Carreras en una assemblea de compromissaris del Barça l'any 68. I jo demostro que també el senyor Jordi Pujol, amb una carta en castellà escrita a Marta Ferrusola l'any 61-62 des de la presó, li parla de que no podem deixar que el Barça caigui per la gran crisi econòmica que aleshores patia, perquè el Barça és alguna cosa més que un club, etc. És a dir, que és cert que com a sentiment de que el Barça és més que un club de futbol ha estat sempre, però qui catalitza tot això i ho converteix en l'eslògan publicitari que avui tots coneixem, va ser el Javier Coma amb Ricard Tevescós treballant per Víctor Sergi.
El futbol és cultura i acabem quasi?
Doncs sí, és una...
Argumenti una mica, per favor.
És una cultura que sintetitza sentiments imaginaris populars, desitjos, que és transversal, és interclassista, i això el fa de manera diferent. És una cultura diferent com a esport que es practica a com a esport que es gaudeix. Per tant, el futbol són moltes cultures, perquè la cultura esportiva de practicar futbol és una cosa, i la cultura esportiva d'emocionar-se amb el futbol com a espectador o oient de ràdio és una altra. I tot és... el que ha fet que el futbol, que tinguem una societat futbolitzada, que és contra el que jo em pronuncio. No m'agrada que la nostra societat sigui una societat futbolitzada. La cultura del futbol que es practica és tan digna com la cultura del handball, del hockey sobre patins, però que en 50 anys, perquè això no existia abans del 52, quan el Barça contracta a Kubala i Di Stéfano i Kubala es converteixen en les estrelles del futbol. No existia. A mi això em sap greu.
Només un nom perquè ja hem acabat. Messi o Marconi?
Marconi. Per mi té molt més valor.
Gràcies, Armand Balsebre, catedràtic. Hem parlat del llibre de Víctor Sagi, Història de la Publicitat, de l'Història de la Ràdio. Gràcies. Gràcies, Toni Huguet. Bona nit a tothom.
Bona nit.
Ràdio Estel.